Bon dia. Una setmana més ens retrobem amb tots vosaltres per portar-vos a les vostres llars tot un seguit d'espais que compliran la nostra finestra d'avui. Una finestra que arriba plena d'aire fresc, després d'aquesta tardor tan calorosa que ens ha estat acompanyant fins fa ben pocs dies. Ara sí, podem dir que estem al mes de desembre, ja que fins fa ben poc tots podíem anar amb màniga curta, si més no, en ple dia. La finestra d'avui ve ben farcida d'espais diversos que esperem siguin del vostre interès. Per començar, un servidor us aproparà el món de la salut amb el ja habitual Fem Salut. Tot seguit, l'Agustí i la Montse Mateus ens aproparan al món de la cultura amb el Trasbarrat. Els llibres que trobem a la Biblioteca Salvador Estremifà tindran cabuda en la nostra finestra d'avui, de la mà de la Montse Bartolomé i els seus col·laboradors en el Bar de Llibres. I ja per acabar el nostre programa d'avui, i abans de donar pas a l'informatiu setmanal del Jordi Perelló, tindrem els sempre interessants temes de psicologia que, com sempre, ens apropen el Joan Cubells i la Montse Rofes. Amb tot plegat, creiem que no tindreu temps d'avorrir-vos si decidiu fer-nos costat i passar aquest matí de dissabte amb nosaltres. Nosaltres hem fet tot el possible perquè passeu un matí ben entretingut. Així doncs, sense més dilació, donem pas al primer espai d'avui, el Fem Salut. En el programa d'avui hem preparat dos temes que creiem poden ser del vostre interès. Per començar, tenim el nostre programa la Maria José Benaiges, llevadora de la nostra àrea bàsica, amb qui, si recordeu, ja vam parlar una vegada. Aquell cop ho vam fer per referir-nos a l'embaràs en general per tal de conèixer quins han de ser els controls que s'han de dur a terme en condicions normals. Avui anirem una mica més enllà i parlarem de les complicacions que es poden donar durant el mateix, així com quines han de ser les mesures de seguir en cas de que es presentin. Tot seguit parlarem d'una malaltia crònica bastant habitual en la gent gran, i de vegades no tan gran, que sovint es sol complicar de forma especial en aquesta època de l'any, tot just quan és més habitual que arribin els típics refredats. Es tracta de la malaltia pulmonar obstructiva crònica. Amb aquests dos temes que us hem preparat, esperem fer-vos passar una estona ben agradable i plena de continguts. Així doncs, no deixem passar més temps i encetem el nostre programa d'avui. Bé, bon dia. Estem amb la Maria José Benaiges, llevadora de l'àrea bàsica de Falset, i amb ella, per segona vegada, tenim una entrevista i aquest cop és per parlar una mica de la patologia que pot sorgir durant l'embaràs. Si recordeu bé, la primera vegada vam estar parlant de l'embaràs, dels controls que es fan durant el mateix, quan totes les coses van correctament. Però bé, sempre en l'embaràs, sobretot en determinades circumstàncies, pot haver alguns problemes que puguin sorgir durant el mateix. I és d'aquests temes dels que podem parlar avui amb la Maria José Benaiges. Bon dia, Maria José.
Bon dia, Armand.
Si et sembla bé, per començar, parlem una mica del terme embaràs de risc. Què coneixem per embaràs de risc?
Bueno, és que l'embaràs de risc se coneix com a risc quan hi ha uns indicadors que indiquen que hi ha risc. Després, l'anàlisi que es fa del risc tant serveix per a la mare com per al fetus i se realitza amb l'objectiu de facilitar pues, els serveis d'atenció durant l'embaràs al pare i al puerperi. Després, en la paraula esta de risc, el que abarcaríem seria el que és el risc mitjà, que seria un embaràs sense risc. Després tindrem el risc alt i el risc molt alt. Dins del risc que s'anomena el risc baix, pues, bueno, és l'embaràs que no hi ha risc. I aquí, pues, bueno, el que passa és que no es troba cap indicador que indique que aquesta gestació...
Tingui que anar malament.
Que anirà, sí, que pot haver alguna alteració.
I en aquest cas ens referiríem a quines dones en concret?
Pues bueno, dones que no es pot demostrar cap factor del risc dels que ens indiquen que hi ha risc.
Quins són aquests factors?
Sí, després passaríem al que és el risc mitjà, i el risc mitjà ja seria, pues bueno, gestants pues, que tindrien alguna característica que ens indicaria pues, que sí que en aquest embaràs pues, podria haver un risc. I aquí en aquests indicadors pues, tindríem, per exemple, una senyora que és fumadora, anomalies postpèlviques, una dona en estatura baixa, les adolescents, noies en embarassos menors de 17 anys, o dones que tinguin, que es queden embarassades en més de 38 anys. Obesitat, pues, una gestant que tingui LRH negatiu, una gran multípera, una senyora que té més ja de 3 fills, que hi hagi un risc laboral, no? Si aquesta senyora està treballant i el lloc que treballa pues, pot haver un risc a l'embaràs, no? Això seria, doncs, pues, en dones pues, que estan treballant en productes químics de laboratori o en zones pues, de ratxics, per exemple.
I també s'entén que hi haurà més risc en dones que en anteriors embarassos hagin patit alguna circumstància que hagi alterat el seu embaràs normal, no?
Sí. Lo bueno és que després depèn de... Bueno, d'aquests indicadors, el risc va augmentant. Per exemple, pues, si un indicador de risc alt, pues, per exemple, seria història, no sé com dir-te-ho, pues, no sé, una dona pues, que tingués una anèmia molt greu o que, per exemple, sigués un embaràs que portés bessons o que patís del cor, no? Si esta dona pues, ja té una patologia associada, ja de l'inici de l'embaràs, pues, aquesta gestació serà una gestació ja de risc. I serà pues, o de risc alt o de risc molt alt, depenent de la història que li fa la lleva de la primera visita d'embaràs, com vam parlar, ho anirem pues, bueno, reagrupant.
I evidentment, quan hi ha la dona té aquest risc alt o risc més alt, diguéssim que el número de controls han de ser més nombrós i possiblement s'ha de controlar per la llevadora, pel ginecòleg i potser per altres professionals, no?
Sí, depenent després de quan la gestació se cataloga del tipus de risc, després pues, els controls són diferents. Si, per exemple, és una senyora que té, no ho sé, veiem, per exemple, una senyora que ja era diabètica prèvia abans de l'embaràs, ¿vale? Amb insulina. Pues després, clar, això és una gestació de risc molt alt i està donant els controls, en un principi ja del primer moment ja es deriva al servei d'alt risc obstètric de consultes de l'hospital. Per això t'he dit que depenent del factor de risc que detecta el llevador en aquella visita, pues fa un cribatge, no? És a dir, la trau del grup ja de control rutinari. De dir, pues, bueno, aquesta té pues, això d'este problema de diabetis, pues, bueno, la traiem d'este grup de control rutinari perquè siguin uns controls pues, bueno, més rigorosos.
De totes maneres, durant l'embaràs es van fent diferents proves que si bé en un principi sembla que no hi tingui que haver cap problemàtica, pues, després ho poden indicar. Per exemple, parlem del test d'O'Sullivan, una prova que es fa a totes les embarassades.
Sí, el test de O'Sullivan és un cribatge i el cribatge serveix per descartar una diabetis en la gestació. El moment de màxima rendibilitat diagnòstica se fa, bueno, el moment més ideal per a fer-ho és entre les 24 i 28 setmanes de gestació. Això, si el test quan s'ha realitzat resulta que el test surt que és un negatiu, menor, la xifra és menor de 140 mil·lígrams per decilitre, doncs no passa res, no? El cribatge ha sortit
correcte
i no s'ha de fer res més. En el cas de que el test surt positiu, te surt la xifra superior de 140 mil·lígrams per decilitre, després se té que fer una curva de... perdó, se té que fer el que s'anomena el test de tolerància oral a la glucosa.
Mm? Això seria una mica el mateix que el test inicial que es dona en gestió de glucosa extraordinària, diguéssim,
sí.
Però en aquest cas se fa en diverses vegades, no? I la dona li han d'anar traient sang diversos cops.
Sí, la diferència és que a l'Sullivan se fa una sobrecarga de glucosa de 50 grams i en la curva se fa una sobrecarga de glucosa de 100 grams. L'Sullivan se punxa als 60 minuts d'haver pres la glucosa i la curva se fa una extracció en dijú i després cada hora està les 3 hores. I sí que requereix la curva una dieta preparatòria. S'ha de fer una dieta 3 dies abans de la... 3 dies abans de l'extracció.
I en què consisteix aquesta dieta?
La dieta, bueno, és una dieta de 2.100 calories i porta, pues, el que porta més és una sobrecarga d'hidrats de carboni. Els grams concretament són 265 grams de carbohidrats.
Tant de simples, és a dir, dels sucres normals i corrents que coneixem, com dels complexes que serien farines i d'altres productes?
Sí, ja es dona una dieta feta, sí, i fa o no fa ben les quantitats, sí. Se fa a l'esmorzar, doncs, bueno, és el got de llet, s'agrega 40 grams de pa, pernil o formatge, després a mig matí fruita, que això seria els hidrats de carboni ja més ràpids, d'absorció més ràpida, a dinar, doncs, verdura en pataca, pa, després el que és la proteïna i la taronja tornar, i bueno, la peça de fruita, sí, se fa la combinació de
hidrats de carboni de tota manera.
Sí.
I a partir d'aquí, doncs, si la cosa segueix sortint positiva, es podrien dir que es diagnostica una diabetis gestacional.
És que pot passar o bé que fas l'Sullivan te surt patològic, d'acord? Se fa la curva i la curva surt normal, per tant, això ja no s'ha de fer res més. Resulta que mos surt una curva que hi ha un valor superior o igual al del límit que hi ha establert per laboratori. Després, en aquest cas, sí que se té que repetir una nova curva al cap de 3 setmanes.
És a dir, encara després de la curva s'ha
sí.
de fer una nova curva per
una
tal segona. De confirmar que realment hi hagi una diabetis gestacional.
Sí, se fa una segona curva. Si la segona curva pot passar o bé que ja surt dos valors alterats, que això sí que ja mos dona el diagnòstic de que hi ha una diabetis gestacional, doncs ja s'hauria acabat, no?, una diabetis gestacional. O bé pot passar que torni a sortir un valor alterat. En el cas que surt un valor alterat de la curva, bueno, el diagnòstic és que hi ha una intolerància als hidrats de carboni, intolerància. I després no és una diabetis gestacional, però sí que igual se deriva al facultatiu pertinent per a seguiment i control.
I en el cas de que hi hagin dos curves alterades, llavors sí que es deriva directament al facultatiu...
Dos valors. Quan hi ha dos valors alterats de la curva, que siguin igual o superior al límit establert del laboratori, és una diabetis gestacional i després sí que se deriva de cop ja al facultatiu pertinent.
I la diabetis, bàsicament, en aquest cas la diabetis gestacional seria tractada una mica en dieta, bàsicament, i en casos molt concrets en insulina, oi?
Sí, lo del tractament de la diabetis gestacional, pues bueno, és que pot ser, pues bueno, o bé, com has dit tu, o bé només fent una dieta, que aquí la dieta, pues bueno, tindrà que ser variada, lo més completa possible, i aquí pues se controlarà, pues sobretot l'augment del pes de la gestant, i en el cas, bueno, fer exercici, i en el cas ja d'insulina, pues bueno, després aquí ja, pues els controls, pues bueno, són una mica
més
complicats per la dona en aquell moment, no?, perquè no, pues punxar-se la insulina li fa més respecte, necessita més assessorament, però bueno, totes acaben controlant-ho bé i no hi ha cap problema.
Bé, doncs si et sembla, deixem la diabetis, encara que l'hem tocat una mica per sobre, però el temps és el que tenim. I m'agradaria parlar, abans d'acabar l'entrevista, d'una una alteració en l'embaràs que també es dona força sovint, que és la placenta prèvia. Ens podries descriure una mica què és el que s'anomena, el que es coneix com a placenta prèvia?
Sí, bueno, la placenta prèvia és una implantació anormal de la placenta, concretament al segment inferior de l'úter. Aquesta placenta o bé se pot situar davant de la presentació fetal o ocupar parcialment o totalment el que seria l'orifici cervical.
Això és com si privés de que el fetus pogués sortir, correcte?
Sí, com si hi hagués un tap, vale, a la part de l'orifici cervical. I clar, no, això se produeix un cas de cada 200 parts, i és una de les principals causes d'hemorràgia en la segona meitat de gestació. La dona es fica a sangrar, vull dir, està dormint, i es fica a sangrar, se desperta perquè se sent banyada, no? I després boquessar.
Aquest, doncs, seria un dels principals símptomes que poden ser indicatius de que passa això, no?
Sí, sí.
Una dona que té placenta prèvia, Maria José, com està catalogada dins dels factors de risc?
En lo de la placenta prèvia estaria considerat un indicador de risc molt alt. Després, els controls d'embaràs hauria d'anar ja al que seria al risc obstètric a l'hospital.
I en quant als factors, durant l'embaràs es van fent tot un seguit de controls, i el tema de la tensió arterial té a veure amb la placenta, amb el risc de patir una placenta prèvia?
No, el tema de la tensió arterial hauria risc d'un desprendiment de placenta, que són diagnòstics diferents. Una cosa és placenta prèvia i l'altra cosa, perdó, l'altra cosa és el que és un desprendiment de placenta normalment incerta, que sí que està associat ja a problemes de tensió arterial.
És a dir, una persona que tingui mantingui una elevada tensió arterial durant l'embaràs pot tenir amb més facilitat un desprendiment d'aquesta placenta, per la qual s'ha de tenir cura de mantenir a ratlla el que és la tensió arterial.
Sí.
Quins altres símptomes també ens podrien ajudar a diagnosticar una mica aquesta situació?
El principal símptoma és el de l'hemorràgia. És el principal. Aquesta hemorràgia pot ser intermitent o bé pot ser a xorro. Realment és una hemorràgia si continua al principi. A l'inici el sagnat sol ser molt lleu i a mesura després pot ser més extens o al final llarg i fatal. Sempre dependrà de la pèrdua hemorràgica. No hi ha dolor. La placenta prèvia no hi ha dolor. El quadre no se sol acompanyar de dolor ni de contraccions. Encara que sí que en alguns casos se pot presentar com a signe de part o després d'haver trencat la bossa d'aigües. I, clar, el quadre clínic de la metrorràgia relativament important és una sang vermella fresca i amb resta de... quan se fa l'exploració se veu que és una placenta prèvia. Compromís fetal, és a dir, si hi ha afectació de sofriment cap al fetó, en un principi no hi ha compromís fetal, a no ser que l'hemorràgia sigués molt excessiva.
I com cal actuar en el cas de que una dona es trobi en aquestes circumstàncies o que la llevadora, diguéssim, detecti que pugui anar la cosa cap aquí?
A veure, el tractament s'orienta segons el risc materi i les setmanes de gestació. El risc materi, pel risc que tindríem del xoc hipovolèmic.
I les setmanes... de que la dona perdés excessiva sang.
Sí. I les setmanes de gestació indica això, ve pel part preterme, no?
És a dir, que en certa manera, si la dona està prou avançat el seu embaràs, fins i tot pot ser que es decideixi de tenir la criatura abans del que tocaria.
Sempre s'evita un part preterme, és a dir, el naixement d'este crió abans del que tocaria.
I evidentment es fa per cesària.
Sí. Dependrà de l'oclusió de la placenta, com t'he dit, que podria ser o parcial o total. Dependrà de l'oclusió de la placenta, de la inserció, més ben dit, no? Si no és una inserció total, dependrà de l'equip d'aquell moment que decideix si pot ser un part via vaginal. Si la inserció de la placenta és una oclusió total, evidentment que el part serà a través de cesària, serà la via d'elecció.
Maria José, ha passat el temps que tenim predestinat a aquesta entrevista. Moltes gràcies per atendre's novament als micròfons de Ràdio Falset i fins una altra.
Moltes gràcies, Armand, per la invitació.
Vinga. Sota les sigles MPOC s'amaga una malaltia que malauradament pateixen un percentatge important de la nostra població. Concretament estem parlant de l'anomenada malaltia pulmonar obstructiva crònica, que englobaria dins seu tot un seguit de malalties respiratòries com són l'asma, la bronquitis crònica i l'emfisema. Degut a l'obstrucció de la via respiratòria, la persona que ho pateix té que fer un esforç perquè el seu aire entri i surti dels pulmons. Es calcula que al voltant del 7% de la població pateix en major o menor grau alguna de les tres afeccions esmentades. La causa principal d'aquest tipus de malalties la trobem en el tabac, que és el responsable del 85% dels casos de la MPOC. La majoria dels pacients són homes de més de 45 anys d'edat, encara que en un futur no gaire llunyà es preveu un important augment del nombre de dones, degut a, bàsicament a l'increment de dones fumadores que s'ha produït en els darrers 20 anys. La MPOC és una malaltia crònica que va afeblint a l'afectat de forma progressiva. Per tal de fer-ne el seu diagnòstic, cal fer una prova que s'anomena espirometria. De totes maneres, el sol fet de mantenir episodis continuats de tos i expectoració durant més de 3 mesos a l'any durant 3 anys conseguits es considera símptomes suficients com per sospitar que la persona pateix aquesta malaltia. Altres símptomes que solen acompanyar l'MPOC solen ser la disnea, és a dir, l'ofec, la sensació de falta d'aire, quan es realitza una activitat que en condicions normals no hauria de plantejar gaires dificultats. La manera més fàcil d'evitar que en un futur algú pugui patir aquesta malaltia és deixant de fumar, com és allà millor, i aquest sol fet pot garantir-nos que els nostres pulmons no seran pitjors que els de qualsevol no fumador. Parlem ja del seu tractament, un tractament que només troba una efectivitat absoluta en el fet de deixar de fumar. Així doncs, si la persona que pateix aquesta malaltia és fumadora, caldrà aconsellar-li que deixi de fumar de forma immediata, ja que és l'únic fet que garanteix per si sol que s'aturi la progressió de la malaltia. Ja en altres ocasions hem parlat de la importància de deixar de fumar, però en les persones afectades per aquesta malaltia es fa especialment important. És per això que volem recordar a les persones fumadores alguns trucs que la poden ajudar a deixar l'hàbit de fumar, per endarrerir o fins i tot fer desaparèixer el risc de que els seus pulmons acabin per patir aquesta malaltia. Vet aquí el record d'alguns consells que poden ajudar els fumadors a reeixir en el seu intent de deixar de fumar. Per exemple, i d'entrada, fixar una data per tal d'iniciar l'intent. Buscar les coses positives que un pot aconseguir deixant de fumar, com augmentar el seu benestar i el del voltant, sentir-se capaç de fer una cosa que d'entrada li costa. En la dona embarassada disminueix el risc de que els fills que esperin pateixin algunes patologies, desapareix el malalet típic dels fumadors de forma immediata, etc. També cal plantejar-se els objectius a curt termini, és a dir, deixar de fumar és un procés, no es pot esperar que sigui fàcil, sinó que cal anar superant els obstacles conforme van apareixent. És recomanable beure líquids de forma abundant, fer exercici almenys 3 cops per setmana, tenir les mans ocupades, recompensar-se pel fet pel que un està aconseguint, per exemple fent algun viatge o comprant alguna cosa que fa temps que un desitjava, reduir el consum d'alcohol i cafè, si és necessari utilitzar l'ajuda d'altres teràpies o substàncies substitutives, i sobretot, si un recau, no caure en la desesperança i pensar que potser el proper cop serà el definitiu. Altres tractaments que s'utilitzen de forma més o menys efectiva en el tractament d'aquesta malaltia són els broncodilatadors, els corticoids, els expectorants, els antibiòtics i, en casos ja més greus, l'oxigenoteràpia. Ara cal que ens referim a la importància que té realitzar de forma correcta la maniobra d'inhalació quan les persones afectades utilitzen els medicaments que es prenen en forma d'inhaladors. En aquest sentit, cal afegir que si el tractament no es fa de forma correcta, la seva efectivitat baixa de forma molt destacada. Per començar, cal dir que tots els inhaladors no són iguals i, per tant, cal seguir unes pautes segons quin sigui el tipus d'inhalador. Per exemple, en els inhaladors pressuritzats, que són els d'ús més habitual, els passos a seguir seran els següents: destapar el cartutx, agitar-lo, fer una aspiració lenta i profunda, col·locar el broquet del cartutx totalment a la boca de manera que la tanqui tota al voltant, inspirar lentament per la boca. Un cop s'inicia la inspiració, activar el pressuritzador i a la vegada continuar la inspiració fins a que s'omplin els pulmons. Treure l'inhalador de la boca i aguantar la respiració uns 10 segons. I per últim, treure l'aire i rentar-se la boca. Si la maniobra es realitza amb càmera inhalatòria, que és un artilugi que serveix per a facilitar l'administració dels fàrmacs que s'hi poden acoblar, només cal tenir en compte fer la higiene amb aigua i sabó cada dia i no eixugar-la. No utilitzar-la si hi ha crivelles i la manera d'utilitzar-lo és descarregant el producte a inhalar dins de la cambra i posteriorment anar fent inhalacions per la boca 4 o 5 cops i posteriorment aguantar la respiració uns 10 segons. Si l'inhalador que s'utilitza du el cognom Turboaler o Aqualer, cal seguir les següents instruccions. En el Turboaler cal obrir la tapa, carregar la dosi tot girant la rosca inferior, primer a la dreta i després a l'esquerra, fer una aspiració lenta i profunda, sellar bé la boca al voltant del broquet, fer una inspiració enèrgica i profunda, aguantar la respiració uns 10 segons, treure l'aire lentament i fora de l'inhalador i rentar-se la boca. En l'Aqualer, l'única diferència versa en la forma i en el fet de que el mode de càrrega és diferent, ja que es fa amb una pestanya que s'ha de girar cap a la dreta. Pel que fa a la maniobra és exactament igual a la que hem anomenat abans. Pel que fa a l'ús d'antibiòtics, recordar que cal seguir les pautes marcades pel vostre metge per tal d'evitar les recaigudes. I en cas d'arribar a l'extrem de que es faci necessari l'ús d'oxigen domiciliari, cal saber que es recomana utilitzar-lo un mínim de 12 hores al dia de forma ininterrompuda i recordar que la seva administració cal tenir en compte tot un seguit de normes de seguretat per tal d'evitar accidents. D'altres teràpies que s'han demostrat efectives en el tractament de la malaltia són la pèrdua de pes en el cas de que hi hagi obesitat, evitar situacions d'estrès que poden desencadenar un atac d'asma i la rehabilitació respiratòria per a les persones que puguin aprofitar perquè les persones puguin aprofitar millor l'oxigen que respiren. En aquest sentit, creiem que es tenen que conèixer diferents tipus d'exercicis respiratoris, com la respiració abdominal, la respiració amb llavis junts o la respiració que ajuda a mobilitzar la mucositat. Tot seguit us farem 5 cèntims de cada una d'aquestes tècniques. Comencem parlant de la tècnica de respiració abdominal o abdominal diafragmàtica, digueu-li com vulgueu. Aquesta tècnica es fa utilitzant el diafragma i els músculs respiratoris. La millor posició per fer-la és estirat de cara per amunt amb les cames flexionades, per tal d'evitar la tensió abdominal. Per fer-ho, cal ficar les mans a l'estómac. S'inspira lentament pel nas, de manera que aconseguim inflar la zona de l'abdomen, tot notant com es mou el diafragma, que és el múscul que tenim just a sota dels pulmons. Tot seguit, cal treure l'aire molt lentament per la boca amb els llavis junts. Fer aquest exercici diversos cops al dia incrementa l'expansió del tòrax i fa que s'utilitzi més i millor el diafragma, millorant en definitiva la ventilació de les bases pulmonars. És un exercici que també és molt útil per a qualsevol altra persona. Ara toca referir-nos a la respiració amb els llavis junts. Aquesta ajuda a disminuir el ritme respiratori i a aconseguir una respiració més relaxada i controlada. Els llavis fan de fre per a la sortida de l'aire. La idea principal és que l'aspiració tingui el doble de durada que la inspiració. Això es pot aconseguir fent una bona inspiració pel nas i tot seguit una pausa i després expulsar l'aire de forma lenta amb els llavis junts. Amb aquesta tècnica també s'aconsegueix alleugerir l'ofec. D'altra banda, la persona que pateix aquesta malaltia crònica té de forma habitual secrecions, que sovint costa de treure. No cal dir que aquestes es fan més evidents quan pateix un episodi agut de sobreinfecció. En aquests casos es fa especialment útil emprar una tècnica que tot seguit anem a descriure-us i que ajuda la persona a expulsar més fàcilment la mucositat. Es tracta de fer diverses respiracions intenses i profundes, agafant tot l'aire que es pugui, i aquest també cal treure'l de forma sobtada, amb la boca ben oberta. Aquesta maniobra s'acompanya d'uns cops de tos. En tot plegat aconseguim una bona mobilització de les secrecions del tub respiratori. En les persones que pateixen aquesta malaltia, es recomana de forma especial qualsevol tipus d'exercici de relaxació, activitats suaus, com el caminar o el ioga. That's També és important recordar que les persones amb hemopoc tenen molta facilitat per a que un simple constipat es compliqui. Per tant, cal que, davant qualsevol símptoma que ho indiqui com augment de l'ofec, augment de la quantitat o canvi de color de l'esput, febre o atacs de tos més freqüents del que és habitual, vagin al seu metge, per tal de mirar d'evitar-ne les complicacions que poden dur l'individu a tenir que ingressar en un centre hospitalari. També es fa del tot aconsellable que les persones amb hemopoc facin prevenció, tot vacunant-se de la pneumònia i cada any amb la vacuna antigripal. En aquest sentit, cal recordar-los també que cal que evitin entrar en contacte amb irritants bronquials, com el tabac, els aerosols en general, els fums de xemeneia, etc. Que beguin molts de líquids i que portin roba ampla. Tot plegat ajudarà a que les persones que pateixen aquesta malaltia puguin gaudir de la vida sense excessives limitacions, tot i que, això sí, és molt probable que amb el pas dels anys ells notin, més que ningú, que els seus pulmons no tenen, tenen certes dificultats a l'hora de fer determinats esforços. I amb aquests consells preventius per a la persona que pateix l'anomenada malaltia pulmonar obstructiva crònica acabem el nostre programa d'avui. Aquest és el nostre darrer programa de l'any, ja que no ens retrobarem fins a l'any 2007. Així doncs, tot i que encara falten força dies, us desitgem el millor de cara a les festes que s'apropen, així com un 2007 molt ple, sobretot, de salut. Esperem, doncs, retrobar-vos el proper mes de gener en què us portarem, com sempre, diferents temes que puguin ser útils i enriquidors. Així mateix, no ens cansarem de recordar-vos que nosaltres sempre estem oberts als vostres suggeriments i peticions. Si ens voleu fer arribar algun, només cal que es fiqueu en contacte amb la nostra ràdio, bé a través de la nostra web www.radiofalset.net o si no, a través dels nostres telèfons que us recordem són el 977-83-0044 o el 977-83-1155. Nosaltres es estarem encantats de poder-vos complaure. Ara sí, ja no ens queda res més a dir-vos. Així doncs, ens acomiadem els de sempre, el Vicent a la part tècnica i un servidor, l'Armand a la part de locució. No ens deixeu, però, perquè tot seguit us deixem a la companyia del Trasbarrat. Res més, doncs, fins aviat.